Són les dues del migdia.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Voleu endinsar-vos en una part de la història de l'Hospital de Sant Pau? Ho podeu fer amb la novel·la L'Hospital dels Pobres, de Tania Juste, publicada per Columna Edicions. A les acaballes del segle XIX, l'antic Hospital de la Santa Creu agonitza dins els murs medievals. Barcelona s'expandeix més enllà de les seves antigues muralles. El nou segle porta els anhels d'una nova generació de metges i d'artistes. Plegats fan realitat el somni d'un nou hospital per als pobres, on ciència i art es donen la mà. Una novel·la coral per on transcorre la vida i la passió per l'ofici d'una sèrie de personatges, metges i aspirants, dones pioneres, artistes i deixebles. La història conflueix amb els inicis de la medicina moderna, que s'innova en grans avanços científics, i amb el modernisme arquitectònic. La novel·la L'Hospital dels Pobres, de Tania Juste, es troba publicada a Columna Edicions. Us voleu endinsar en un àlbum familiar col·lectiu del segle XX? Ho podeu fer amb la recuperació de la novel·la Els Nostres, de Sergei Dovlatov, traduïda per Miquel Cabal i publicada per l'Abreu Edicions. Una sèrie de personatges s'espavilen de la millor manera en un país caòtic i absurd. Sergei Dovlatov, que va ser expulsat de la Unió Soviètica, recorda els avis malhumorats, els oncles contrabandistes, la mare sense pèls a la llengua, el pare que admira Stalin o la gossa que borda els uniformats. Cada protagonista té el seu propi capítol, però Sergei Dovlatov s'explica ell mateix a través dels altres. La novel·la Els Nostres, de Sergei Dovlatov, en traducció de Miquel Cabal, es troba publicada a l'Abreu Edicions. I acabem amb un dietari del músic Eduard Toldrà. Es tracta de la publicació Impressions incoherents de la meva vida frívola a Barcelona, en una edició a cura de Francesc Cortès i Mercè Comas, publicat per Quaderns Crema. Les impressions incoherents són el diari personal d'un jove Eduard Toldrà, començat a escriure d'adolescent, quan el músic tenia 14 anys. Eduard Toldrà hi dibuixa la voluntat d'arribar a ser un músic professional, amb tots els afanys i els sacrificis que aquesta dedicació li comporti. A més d'un excepcional testimoni personal, el dietari és un retrat de la vida musical barcelonina de principis del segle XX. El dietari Impressions incoherents de la meva vida frívola a Barcelona, d'Eduard Toldrà, es troba publicat a Quaderns Crema.
Nous llibres amb Andreu Sotorra. Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació 11. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 2 del migdia, amb la direcció d'Anna Hernández.
Lo que me gusta llegar a casa, ponerme algo calentito y tirarme en el sofá.
A mí, montar una cenita con los amigos. Me encanta hacer de anfitrión.
Bueno, y lo de estarte un buen rato en la bañera cantando, sin que nadie te oiga, ¿hm?
Atender las necesidades de seguridad y salud es inviable si no tienes hogar. Miles de personas viven en una situación de emergencia social respecto a la vivienda. Por una vivienda digna y adecuada, nadie sin hogar. Caritas.
El que és bo dura poc.
I quelcom així de bo només podia durar aquest cap de setmana.
A Hipercor tens el 20% d'estalvi en tota l'electrònica, electrodomèstics i videojocs.
Podràs descomptar-te l'import d'aquest estalvi en noves compres.
El 20% d'estalvi en electrònica, electrodomèstics i videojocs a Hipercor. Només fins al cap de setmana.
Vine i consulta'n les condicions.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del camp a taula. Com no estem acostumats a que des del govern central es facin moltes declaracions als mitjans, i a més aquestes siguin concretes, Avui aprofito per agrair la seva actitud a la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, que va presidir a Lleida la gala de lliurament dels Premis Port d'Or d'enguany. Abans de començar aquest acte, la ministra, acompanyada, entre d'altres, pel conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va atendre els periodistes que hi eren presents i va respondre a tots els temes d'actualitat que se li van plantejar. Així, va parlar del veto rus i de que no veu viable denunciar la Comissió Europea com pretenen les empreses frutícoles de Lleida i Aragó, amb el suport, entre altres, del Departament d'Agricultura. Sobre el veto rus i pel que fa al porcí, García Tejerina va dir que s'estan buscant mercats alternatius i que, tot i aquest tancament de fronteres, les exportacions del sector ramader espanyol han crescut un 12% des de gener fins a agost. La ministra també va explicar el plantejament del govern espanyol sobre el tancament de les plantes de purins amb cogeneració, arran de les retallades estatals a les energies renovables. I tampoc va obviar de destacar el porcí com un sector exemplar per la seva competitivitat, eficiència i capacitat d'adaptació i haver superat les dificultats sanitàries i de mercat sorgides els darrers anys. Com es pot veure, va parlar de tot i per tots. Per tant, i tornant al principi, agraïm a la ministra que hagi parlat. A vegades, el que hauria de ser normal, i per tant no ser notícia, ho és.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat parlarem avui dels Premis Port d'Or, els coneguts com a Oscars del Porcí. I ho farem amb Josep Soler, de l'explotació que aquest any ha estat la gran guanyadora d'aquests guardons, la Granja Sant Martí, de l'empresa Pinsos Grau, ubicada a la localitat usonenca de Sant Martí de Centelles. Aquesta explotació ha obtingut el Premi Especial del Jurat, el de Diamant, i també el de la màxima productivitat. Benvingut, senyor Soler, i gràcies per haver-nos pogut atendre, ja que aquests dies suposo que deuen estar molt enfeinats atenent la granja i també els mitjans de comunicació.
Hola, molt bon dia. Gràcies. Sí, una mica enfeinats, sí. Amb aquesta feina sempre estem nosaltres enfeinats.
Volia començar demanant-li què suposa ser els primers en 21 edicions en endur-se al mateix temps el Port d'Or del Diamant i el de la màxima productivitat.
Bé, esclar, això sobretot suposa gran satisfacció personal, no? Perquè en definitiva el Port d'Or i els premis en si és un reconeixement d'una feina que s'ha fet ben feta, no? I, a més, clar, aquest any podríem dir per doble partida, perquè són els dos premis més importants de la gala. I, a més, amb la constant que han anat a parar la mateixa explotació, que això no havia passat mai. És la nostra, que és Sant Martí.
Perquè...
Molt satisfets.
Sí, sí. No, a més, el dia de la recollida ho vaig veure, perquè en el primer va anar vostè sol a recollir-lo, però ja en el segon... Ja van ser 5 els que van pujar a l'escenari. O sigui que,
sí,
a part, bueno, l'alegria aquesta, no?
Sí, perquè el primer, es va decidir que pugés jo en persona, perquè sóc el màxim responsable, el que era el màxim de productivitat, i el segon, que era el de Diamant, doncs va ser una mica de sorpresa, i jo crec que valia la pena pujar tot l'equip que formem a la granja, que de 5 persones, perquè al final el mèrit és de tots, no és pas meu sol, ni molt menys, és de tots els que estem aquí el dia a dia. I jo crec que valga la pena, sí, sí.
I què és el que s'ha de fer per endur-se aquests premis principals d'un guardó tan important com els Port d'Or?
El que s'ha de fer tampoc ho diré, no? Perquè potser m'ho copiarien i llavors em podria tornar a pujar. Però no, ja, suposo que tothom fa el que pot i el que sap, però el principal jo crec que és ficar-hi molt d'esforç, ser molt constant, perquè aquesta feina ho requereix, no? Una constància que és una feina lligada i has de ser molt constant amb la feina, perquè si baixes la guàrdia, ja nosaltres treballem amb animals, no? Animals vius, no són màquines, no són ordinadors que el divendres els desendolles i el dilluns els tornes a endollar. Vull dir, tenen unes necessitats i les tenen del dilluns al divendres i tots els dies de l'any, no? Mm-hmm. I, clar, vull dir, ser molt constant i molt esforç, molt esforç, ja.
De tota
jo
manera...
Personalment, mm-hmm. Jo, personalment, ja, del que aconsegueixo, sempre m'exigeixo més. Vull dir, sempre... No estic mai content del que aconsegueixo. Sempre m'exigeixo més. I suposo que llavors l'experiència que tinc, que és de 20 anys, suposo que també m'avala una mica, no? Mm-hmm. Has de tenir experiència amb els animals. No és una cosa que ho sàpigues portar en dos dies.
Mm. Però vostès ja havien estat guardonats en altres ocasions.
Sí. Nosaltres, bueno, fa 8 anys que participem en el Port d'Or i, bueno, havíem emportat algun premi tan important com aquest any, però algun Port d'Or de productivitat també, diguéssim, dintre de la nostra categoria, uh-huh. també ens l'havíem emportat. Algun de plata, també, algun bronze. Sí, havíem rebut altres premis.
Va trigar molt a tornar a la realitat del dia a dia o encara creu que tot aquest reconeixement ha estat com un somni?
No, ja... nosaltres l'any demà ens tocava treballar, per dir alguna cosa. Vull dir, la gala va ser el Port d'Or va ser el divendres mm-hmm. i el dissabte pues, es havia d'anar a la granja, el que dic jo, no baixar la guàrdia, vull dir... De somiar no van pas tenir temps, eh? Gairebé no van tenir temps ni de dormir.
Ni de dormir.
No, gairebé no, vull dir que ja toquem de peus a terra sempre i bueno, de cara endavant. Vull dir, no. Vull dir, sapiguem... Som molt conscients del que ens han donat, és important, però som molt conscients de la feina que també hem anat fent per aconseguir això,
Perquè... A més de ser els primers en endur-se en una mateixa edició els dos principals guardons, també aquest any han batut el rècord de la màxima productivitat amb 34,78 garrins dejetats per truja i any. Com s'aconsegueix això?
Bueno, això jo crec que és el que he dit, no? Vull dir, tot l'empeny i l'esforç que hi fiques a les feines, clar, si tu fas una feina que et motiva i t'agrada, doncs també n'hi fiques més, no? I llavors, clar, també has de tenir les eines apropiades per fer això, I quan dic les eines apropiades, també dintre de les genètiques que hi ha en truges, has de tenir una genètica que pugui fer factible aquests resultats. Això, per dir alguna cosa, és com si tu vas amb cotxe i vols agafar 300 per hora, ja, si no portes un Ferrari no ho aconseguiràs, no? Mm-hmm. I, clar, el que passa és que, clar, el Ferrari s'ha de saber portar, també. S'ha de saber conduir.
Sí, no, s'ha de saber portar l'explotació, evidentment.
Ah, exactament. Però has de tenir també eines que puguis aconseguir fer factible aquest resultat, si no és impossible.
I suposo que...
A part que... de l'esforç que hi fiquis i l'equip que tinguis i tot.
Això és el que volia dir, no? L'equip humà que hi ha al darrere, que abans ho deia, també és molt important, no?
Oh, i tant que sí. Jo crec que és un dels factors també molt importants. En definitiva, la gent que estem a les hores del dia treballant a la granja som els que realment maneguem les cireres, no? Vull dir, tens apoyo d'altres coses, també, però vull dir que l'equip és molt important, perquè ha de ser gent, doncs, estigui motivada, pues, responsable i sobretot formar un equip, anar tots conjunts, i tant que sí. És molt important, sí, en aquest aspecte.
Podria explicar als nostres oients les característiques de la seva explotació que es va crear el 1994, per això aquests 20 anys que parlava d'experiència i que té unes 1.100 truges reproductores?
Sí. Bueno,
és que, per exemple, molta gent, quan li dius 1.100 truges reproductores, diu, són moltes,
Sí, són unes quantes, sí. Bueno, que la granja, com molt bé heu dit, va començar la seva activitat el 1994, no? Llavors vam començar com a cercle tancat. Això vol dir que, diguéssim, teníem les mares, teníem la secció de deslletament i teníem la secció d'engreixos. Vol dir que es feia tot a dintre la granja, no? Fins que els porcs d'engreix anaven allà al sacrifici. Llavors teníem la meitat de truges d'ara, teníem un cens d'unes 550 truges. Aquesta com a característica. Llavors, la granja, pues, com a bioseguretat, la tenim tota aïllada, que no hi, no sé, tota aïllada, que no pot entrar res de l'exterior, com a norma de seguretat. Tenim la norma de que totes les persones alienes a la granja que hagin d'entrar s'han de dutxar, s'han de canviar totalment de roba, no és, està totalment prohibit entrar a la granja amb la roba d'exterior, dutxar i ficar la roba de la granja. Tenim una porta d'accés, només una porta d'accés, que hi ha un vado amb una zona per desinfectar els vehicles, també, diríem, tenim una sèrie de mesures d'aquesta importància, que això és molt important. I llavors l'any 2002 vam canviar el sistema de producció i vam reorganitzar la granja amb tot truges mares, i obtenint aquesta capacitat que tenim ara de 1.100 truges.
Perquè tot això, a més, adaptant-se a la nova normativa europea de benestar animal.
Sí. Jo diria que vam ser quasi bé els primers de la comarca, segur, estic segur, en adaptar les instal·lacions del benestar animal. I, vam introduir un sistema d'alimentació mitjançant les màquines electròniques que identifiqui individualment cada animal de l'alimentació.
I a més, aquestes mesures que ha parlat de bioseguretat per entrar dins l'explotació són molt importants. Jo, com que ho he sofert, amb el sentit que ho he tingut que fer, no?, del fet de canviar-me de roba, d'haver-me de dutxar per entrar dins una explotació porcina, i sé que tot això es fa per evitar després problemes posteriors.
Sí. Amb això es fa tema a nivell sanitari.
Sí.
Perquè normalment les malalties importants en el sector porcí t'advenen molt de l'exterior, no? Això t'ho pot portar a algú de l'exterior, sigui persona, o sigui un vehicle, o sigui inclús hasta ocells, rates,
Sí, no, els transmissors són qualsevol. Inclús s'havia parlat de que amb la proliferació, per exemple, que hi ha d'espècies com els senglars, que podien ser transmissors per això, de que el senglar és, de la mateixa família del porc, que podia ser transmissor de malalties. I, vull dir, per tant, s'ha de vigilar molt, no?, s'ha de tenir molta cura. I suposo que...
Per això tenim tota la granja aïllada, amb una valla, de filat,
Jo penso que totes aquestes coses, a part de la producció i tot, jo penso que aquestes coses són les que després un jurat, perquè quan tu has de buscar el fet diferenciador entre una explotació i una altra, jo crec que totes aquestes coses que estem parlant de més a més, jo crec que són les que després valora un jurat, no?
Clar,
estem parlant que el Port d'Or de Diamant és l'especial del jurat. Per tant, el jurat ha valorat quelcom més que les més de 600 o gairebé 700 explotacions que estan dins el BD Porc.
Sí. Són 613 explotacions, amb un total de més de 673.000 truges, si no m'equivoco.
Per això?
Esclar, això és una xifra important, no?
I de totes aquestes, estar reconeguts com els que millor ho heu fet aquest any, doncs clar, per alguna cosa serà. Vull dir que les coses no...
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Algú estem fent ben fet, no?
Sí. Fem una petita pausa I tot seguit continuem continuant i explicant més coses de la Granja Sant Martí, la gran guanyadora dels Port d'Or d'enguany.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Continuem parlant amb Josep Soler de la Granja Sant Martí. I ara li volia preguntar quant temps solen tenir les truges a l'explotació, cada quan fan reposició dels animals i si aquest és esglaonat. Perquè, clar, parlant de tants animals...
Sí. Bé, ja, sempre es fa... El temps és una mica relatiu, no? Perquè sempre es fa una selecció de les truges més productives, no? Clar, vull dir, tu pots tenir una truja que amb l'historial, perquè totes tenen el seu historial de productivitat, que pots que tingui un historial molt bo, doncs aquell animal doncs, el tindràs més temps a la granja, no? I altres, doncs, que no t'interessa tenir-los per l'historial, doncs, el trauràs abans de l'explotació. I, no sé, de promig, jo diria que uns 3 anys, només. No? 3 anys i, bueno, esclar, la reposició és esglaonada. Sí, sí, esglaonada.
I pel que fa als garrins, després els porten a altres explotacions?
Sí. Nosaltres, tot el garrí desmamat surt fora d'aquí.
Per engreix, suposo.
Van amb uns desmamadors a fora. Bueno, són fora de la zona, eh? Són repartits, per dir alguna cosa, per tota Catalunya. Fora de Catalunya, no, per Catalunya. El Gironès, el Berguedà, tot això, sí.
I llavors, el que li deia, llavors això es porten també per engreix, després són animals d'engreix, no?
Sí, clar. I del desmamador, la fase del desmamador, passen a la fase d'engreix i a partir d'aquí, pues, a l'escorxador.
I és molt complex el control del maneig i sanitari de tants animals?
Home, això és com tot. Clar, jo no ho trobo complex perquè és com totes les feines, quan les saps fer o estàs molt acostumat a fer-les, pues, les fas com una altra cosa, no? Tot i que, clar, amb tots aquests anys m'he hagut d'anar reciclant molt, perquè ha canviat molt tot això. Per exemple, el tema de l'alimentació, màquines electròniques, això fa 10 anys, vull dir, ja, jo ni havia sentit parlar, era inapensable, no? Vull dir, tot això m'he hagut d'anar reciclant, però, ja, és una feina que suposo que tothom que hi fiqués ganes, doncs l'aprendria. Ara, no, jo crec que no tothom val per estar en una granja, eh? Perquè per començar, si no t'agraden els animals, ja no... la cosa no rutlla. I és així.
Bueno, és com moltes feines d'aquestes que ha de ser vocacional, crec jo.
Sí, una mica, ja... Jo penseu que vaig néixer en una casa de pagès i inclús, bueno, a l'edat de 10 anys ja el meu pare tenia truges a casa i ja estava allà al mig dels garrins, no? Vull dir, eren uns temps, estic parlant de molts anys, no? Però vull dir que, esclar, una mica sí que ja el portes a dins, això.
I suposo que això de portar-ho a la sang, després, quan tens tu una explotació, el que vols és anar superant-te i millorar, no? I això que dèiem, sí. de que veu començar amb uns animals, ara teniu gairebé el doble, amb un benestar animal que esteu complint, amb unes normatives, amb una qualitat, una alimentació diferent. Suposo que també la inseminació artificial, que s'utilitza per les truges...
Sí, per cobrir, perquè les truges quedin emprenyades...
Per això vull dir que, clar, que tot ha canviat molt amb aquest món productiu, no?
Sí, sí, ha canviat molt, ha canviat... Han canviat les genètiques de les truges i ha canviat el sistema de maneig i, bueno, i jo crec que no s'ha parat, va canviant tot això.
I de cara...
Va adaptant com tot.
I de cara a l'any vinent, continuaran treballant per repetir els resultats d'aquest any, suposo, i fins i tot superar-los en el cas de la productivitat numèrica? Perquè jo recordo quan cobria els Port d'Or fa uns quants anys... que es parlava de 20 i pico garrins, 21, 22, ja semblaven xifres allò estratosfèriques, i ara ja estem parlant de 34,78, com hem dit abans.
Sí.
Per tant, pel que veig no hi ha sostre, no, amb això?
Bueno, ja, sostre, jo no sé fins on es pot arribar, no ho sé, no ho sé, ara nosaltres, clar, no... Com ja li he dit, ja, jo quan aconsegueixo una cosa tampoc és que dir, va, ja he arribat aquí i em paro, no? Vull dir, en aquest tema sóc una mica orgullós i sempre vaig a més.
Clar, no, és lògic.
Jo crec que l'any que ve, pues, bueno, ja, superar això es pot superar aquest rècord, i tant que sí. Per això anem, eh? Ara. Ja ho veurem. També hi ha molta competència, Vull dir, no som pas els únics que treballem bé, ni molt menys.
No, no. Ja es va veure... Gala... Any rere any, a les gales aquestes, es veu que realment està el millor del millor de tot l'estat. I una cosa que em va sobtar és que, curiosament, van haver-hi els premis molt repartits, com sempre Catalunya va ser el que més premis va obtenir, però les explotacions més petites eren doncs, de Navarra, el País Basc, Galícia, fins i tot, i les més grans, curiosament, Catalunya. O sigui, les més competitives, les més d'això, eren gairebé totes de les premiades, per entendre'ns, de Catalunya. Que és una cosa que també em va sobtar bastant, que al principi, els primers premis, doncs, venia doncs, molta gent d'Aragó, de Navarra, de fora, per entendre'ns, i ja les últimes, ja gairebé tot, era de Catalunya.
Sí, sí, bueno, som un país competitiu.
Sí, sí. I per acabar, creu que el sector porcí està prou reconegut per la societat? Pensa que la gent, en general... desconeix, per exemple, que l'estat espanyol, on Catalunya té un pes fonamental en el porcí, és el segon productor europeu i el quart mundial de porcí. O sigui, per darrere de països com la Xina i els Estats Units, clar, que amb aquests competir és molt difícil. A més de ser un gran exportador. Pensa que la societat no reconeix prou encara aquest sector?
Jo crec que potser no, perquè ja, amb la societat, jo crec que sempre... ens han mirat una mica amb mala cara, no?, el sector aquest del porcí, no sé, potser pel tema dels purins, que contaminen molt, i, bueno, tot això, no?, jo crec que, no sé, però vaja, hauríem de saber que aquest sector també s'ha esforçat molt, en fer canviar tot això, en fer totes les coses bé de cara al sector i al tema mediambiental. Vull dir, ha invertit molts diners aquest sector per aquest tema. Ara, la gent, clar, potser sí que té una noció encara d'això, que som els que contaminem les aigües i tot això, no? Vull dir, jo crec que hi ha altres coses que potser contaminen més i estan més ben vistes, no? De cara a l'Estat, perquè els interessa econòmicament.
Home, el que s'ha de veure és que al darrere d'aquest sector, de que hi ha tantes granges, tantes explotacions, hi ha després una agroindústria molt important de transformadora d'aquests productes, i com hem dit altres vegades en aquest espai, del porc s'aprofita tot. Per tant, la transformació d'aquests productes és important, no?
És així, i si analitzem una mica tal com està tot avui en dia el tema de la crisi, és un dels sectors que sí que s'ha notat la crisi, no? com tot, però es va resistint i Bueno, jo soc d'aquí, Sant Martí de Centelles, i tota la zona aquesta de Vic i tota la comarca Osona, el sector càrnic, bueno, és el que està aguantant l'economia d'aquí, perquè construcció, bueno, el tèxtil ja fa anys que n'existeix, tot això s'ha amorrat, no? I nosaltres aguantem.
No, el sector agroalimentari està aguantant no solament de l'Osona, sinó de tot el país, i a més lidera les exportacions. Amb la qual cosa no solament atenem, aquest sector està atenent a les mancances o necessitats del país, sinó que també està sortint a fora, no? I cada vegada amb més qualitat.
Jo crec que sí, es treballa per fer una bona producció. Jo crec que cada vegada es mira més la qualitat. Ja amb nosaltres ens dediquem a fer menjar per la gent, és així de clar. Fem porcs, però avui és menjar per la gent. I es mira molt la qualitat avui en dia, i tant que sí.
Doncs amb aquestes paraules d'esperança, parlant de qualitat i de futur, agraïm a Josep Soler que ens hagi explicat més coses de la Granja Sant Martí, la gran triomfadora dels Port d'Or d'aquest any.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Si el joc arriba a la fi d'aquest quadre, res és gris. A la Verda, el primer disc d'All Green, un crit de guerra i d'energia positiva que et farà vibrar. Em desperto i ets amb mi, del vermell em va sortir. A la Verda, d'All Green, ja a la venda. Del Camp a Taula. L'actualitat.
El president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, la CCPAE, Daniel Valls, ha sol·licitat als diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya que es mobilitzin contra la proposta de reglamentació de producció i etiquetatge ecològic que en el seu moment va presentar la Comissió Europea i que ara se sotmet a debat al Parlament Europeu. Segons el president del CCPAE, l'articulat que s'ha presentat representa una amenaça per la producció ecològica a Catalunya, ja que elimina la possibilitat de mantenir explotacions mixtes i això afectaria el 30% dels inscrits que no podrien obtenir la certificació ecològica. Valls també s'ha referit a altres punts crítics, com ara la obligatorietat de les empreses d'adoptar un sistema de gestió ambiental, forçant-los a obtenir una certificació extra amb els costos que això suposaria, o bé el fet que el 90% de l'alimentació animal d'herbívors provingui de la pròpia explotació o bé regió. D'altra banda, Unió de Pagesos ha valorat positivament la publicació de l'ordre per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per la gestió de purins, que es tractaven a les plantes d'assecatge abans del tancament d'aquestes. Tot i això, lamenta que el retard de la sortida d'aquesta línia d'ajut, atorgada pel govern de l'Estat, que ja va ser anunciada per la Generalitat el 21 d'octubre passat, suposarà un increment de costos per al ramader. El sindicat agrari considera que aquests ajuts permetran fer les inversions necessàries als ramaders de porcí per tal d'adaptar-se a la nova situació i poder posar en marxa una nova gestió per al tractament de purins després del tancament de les plantes d'assecatge, 6 d'elles ubicades a Catalunya.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,88 euros al quilo, baixa 7 cèntims. I el groc viu, també a 0,88 euros al quilo, disminueix 4 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 1,51 euros al quilo, per tant, baixa 11 cèntims. I el groc anal, a 1,37 euros al quilo, disminueix 6 cèntims respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,72 euros al quilo, puja 15 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repeteix en relació a la setmana anterior.
Ous.
A la Llotja de Bellpuig, el preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,07 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,92 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,82 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,64 euros. Totes les cotitzacions han augmentat 2 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9 euros al quilo per canal. A l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos, a 8,80 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig, a 8 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 14,50 euros. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, contactem amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar als nostres oients amb peix fresc?
I aquesta setmana, que a més és l'última del mes, podríem recomanar la compra de tonyina, de les Malvines, bruixa d'Irlanda, corball salvatge de més o menys 500-600 grams. També podríem recomanar bacallà i salmó, tots dos de Dinamarca i de Noruega. En general, jo recomanaria que ara ja comencessin a fer les compres de cara a Nadal. Per què? Bueno, perquè a finals del mes que ve n'hi ha menys oferta i els preus poden arribar una miqueta a disparar-se.
Però llavors...
De manera, comprar-ho ara, congelar-ho...
Això és el que volia demanar.
Llavors, la butxaca nostra millorarà una miqueta quan acabés.
Però llavors, una pregunta així tonta i...
Mira.
Aviam, si comprem el peix ara...
No hi ha preguntes
tontes, eh? No, però vull dir que si comprem ara el peix per congelar-lo, no és millor comprar peix congelat directament?
Sí, el que passa en aquest cas, per exemple...
O la qualitat, és molt diferent, suposo.
No, no, és bona, igual, perquè a més, inclús, el que és peix congelat, la gran majoria es congela a bord dels barcos, per tant... De millor, a vegades, quasi entre cometes frescura que el propi fresc, però potser tarda dos o tres dies en arribar al mercat, val? El que passa és que els productes aquests més típics de peix, com són el millor el besuc, la dorada, bueno, és millor, jo recomanaria millor, encara que s'acabi dit el peix, recomanaria millor el marisc. El tema del marisc es dispara molt més de preu que el que és el peix. Tipus llamanto, tiponècora, gambes, llagostins... Tots aquests productes també es trobaran congelats molt bé de preu, molt bé de preu, i és una qüestió a vegades de mirar, anar repassant els mercats, anar comprovant una miqueta la tendència de preus, com que n'hi ha temps de sobre, llavors la gent, quan vegi una miqueta que es pot anar disparant el preu, perquè la demanda dels orígens, per exemple, a Galícia, n'hi ha molta demanda d'aquests productes, i el que fa llavors és que n'hi hagi molt menys per distribuir la resta d'Espanya. Llavors, doncs, quan vegin una mica la tendència aquesta, doncs poden recórrer a comprar-la i congelar-la.
Per tant, recomanem als nostres oients la recomanació d'aquesta setmana, a part dels productes aquests que hem dit, importants, és que avancin la seva compra de lo que vulguin pel que fa al tema de peix i marisc pel Nadal.
Correcte.
Perquè els hi sortirà més bé de preu i la qualitat serà la mateixa.
Exactament. Com a mínim la mateixa. Pot ser que potser depèn de com hagi anat una miqueta, pues, no sé, les ventes en general, pues, potser al revés, no? Podríem provar que n'hi ha accés de gènere i pot anar, però no ho crec perquè ja has vist la tendència. A part d'aquests productes típics, tipus Yamato, com he dit, Nefura, Tollos, Bous, són productes que acaben la temporada, diguem, octubre-novembre. Mm-hmm. Per tant, podrien ser més escassos de lo normal, no?
Mm-hmm.
Sí, digue'm.
No, que deia per acabar que de marisc fresc aquesta setmana com ho tenim?
Bé, de marisc fresc pues, ens centraríem una miqueta amb el tema de l'escamarlà, que ha hagut bastant d'Escòcia, d'una mira mitjaneta, i sobretot de llamanto americà. Llamanto americà ha hagut molt i encara manté un preu força assequible. Dintre igual d'una que he dit abans de setmana o dos, el que predomina, el que la gent vol més, és el nacional. Llavors això farà que m'envi bastant l'oferta.
Bueno, doncs pues per qui no tingui manies, que compri llamanto l'americà, el congeli, i serà també molt bo. I sobretot...
Si preparat a comprar gambes, que t'anirà molt bé.
Sobretot per les butxaques sí. Que guanyaran.
No, tampoc creguis que encara està molt disparat de preu, eh? No sé què tal cas, tampoc vull assustar la gent.
No.
Que, bueno, ara és un bon moment. Ara és un bon moment, encara tenen un mes per endavant.
No, però sempre
hi ha...
És
un bon moment per començar a fer previsions.
No, però sempre hi ha...
Ara la gent espera l'últim moment, vol esperar l'últim dia o el dia anterior del sopar per fer la compra, no? I no cal. La qualitat és suficientment bona per no esperar tant.
Doncs gràcies, Jordi. Tornem a conversar la propera setmana per saber quins són els productes més comercialitzats al mercat central del peix i la seva procedència. I també, si cas no la setmana vinent, però en properes setmanes podríem parlar una mica de quines tendències es veuen de cara al Nadal aquest any.
Sí, farem un seguiment, això que he comentat ara, aviam quina és la previsió i com va. Has dit tu la tendència que reporten els productes típics de Nadal.
Doncs gràcies i fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
I ara, com sempre, parlarem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Sí, mira, bàsicament estem parlant de tot el que són cítrics, que ve de tota la regió valenciana, com és l'aranja, la llimona, mandarina o la taronja. Però a part, doncs, continuem tenim caquis, que venen de la zona d'Alacant, codonys, que aquestes venen d'aquí de molt a prop, de la zona del Baix, ens venen molts. Es ve la magrana, que també es ve de la zona d'Alacant. Això bàsicament, i bueno, el raïm també, que ve o bé d'Alacant o bé d'Itàlia.
I pel que fa a les hortalisses?
Bueno, aquí hi ha més varietat, perquè estem amb el temps fort d'elles. Doncs podem parlar d'apis, obledes, broquis, calçots, carxofes, coliflors, enciams, escaroles, tenim espinacs, faves, pèsols, porros, vull dir, tot això és la típica hortalissa que ara ja es ve en aquesta època, que a més es ve de molt a prop, de tota la zona del Baix i del Maresme, es ve moltíssima, i bueno, que a més està tan francament bona perquè ja comença el temps a estar en el seu lloc, que ja tocava. Ja no fa tanta calor i el producte tot ja ve en més condicions.
Per tant, qui no menja hortalisses és perquè no vol. No perquè no n'hi hagin.
Sí, no, n'hi ha, i a més molt bona qualitat, perquè ja dic, ja el temps comença a acompanyar perquè necessiten frescor i ja comença doncs, a tenir aquest clima que ja ens tocava realment, perquè està fent uns dies també una mica raros.
I ens volies parlar, em sembla, que d'algun producte més especial.
Sí, farem res, incendis de l'all tendre, per exemple, que és una cosa que el tenim ara ja, que també és de temporada. Perquè, a veure, a l'all tendre el que passa és que no deixa de ser una modalitat de cultiu de lo que és l'hortalissa, de lo que és l'all, no? I, a més, és molt característic de la nostra zona, d'aquesta zona mediterrània. I l'únic que fa és fer la collita abans de que el bulb estigui format. sigui que el, diguéssim que el producte encara no està acabat de fer, ens avancem a la collita. O sigui, abans de que estigui fet el que és la cabeça, que diuen d'alls, doncs els collim. L'avantatge de tot això, bueno, doncs que ens aporten les mateixes qualitats que els alls secs. El mateix, tenen tant el sabor com les avantatges per a la nostra salut. I això es fa, bueno, que sigui molt, molt bo per nosaltres. Ja dic, l'única diferència és que els collim abans de que estiguin fets. És un producte immadur, per dir-ho d'alguna manera, no? A més, conté una substància...
Bueno, possiblement sí. Aquesta immaduresa fa que sigui l'únic all que a mi m'agrada, perquè a l'altre no el puc menjar, i en canvi aquest... Et diria que combinaríem el producte entre el que seria el peix i les hortalisses, i a mi m'agrada molt el bacallà amb alls tendres.
Sí, bueno, també hi ha una combinació... Que és, a mi,
jo dic
exemple,
jo la que m'agrada a mi.
Sí, a mi m'agrada molt amb truita, però també hi ha... m'he provat, i a més està boníssim, un remenat d'alls tendres amb unes gambes, que llavors el que sí que podríem fer és una cosa, a veure si et sembla. Jo poso els alls tendres, val? Però avisem amb en Jordi que es posi les gambes i fem un remenat d'alls tendres i gambes, que et sembla?
I jo poso el paladar.
El paladar i la serpa, que amb això no hi ha cap problema. Això podem fer.
I llavors jo us dic si està bo o no, no?
Sí, jo us ho puc dir que és un producte que està francament bo. Poder no repeteix tant com l'all sec.
No, per això, per això t'ho dic.
El cor tampoc repeteix tant.
Per això t'ho dic, que els que ens repeteix, per exemple, a l'allioli, que
sí,
abans
exacte.
Podia i ara em repeteix força, sí, a l'all tendre no em passa això.
Sí, però hi ha una dita, que és que si et menges un gra, o sigui, el que és una dent d'all cru, amb dejuni cada dia, diuen que allarguem la nostra vida. Vull dir, això jo no sé si provar-ho, eh? Passa que l'alè que et deixa després...
Sí. Seria un esforç.
Qualsevol se t'acosta, però sí que hi ha molta gent que ho fa i realment els veus que estan furtots amb uns colors de cara molt bons.
Conec algú que sí que ho fa, això.
Sí, doncs... perquè realment el que ens aporten doncs, són una sèrie de qualitats, tant diurètiques com depuratives, a més, és antisèptic, i pel cardio va molt bé. El cardiovascular té també uns efectes doncs, molt positius.
Doncs, Joan... com sempre, és molt interessant parlar amb tu, però com sempre, el temps ens limita molt a
sí,
la ràdio.
Sí, sí, això de la ràdio és un rotllo, és acabar de seguida.
Sí, però mira, és el que hi ha. Doncs tornem la setmana vinent amb molta més informació dels productes del mercat central de fruites i hortalisses d'aquí de Mercabarna.
Molt bé, doncs fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Núria Cantí, de la cooperativa Ortec, ubicada a Mercabarna. Benvinguda al nostre espai, senyora Cantí.
Bon dia. Benvinguts a vosaltres, també.
Quan es va crear la cooperativa i quin era l'objectiu fundacional?
La cooperativa es va crear l'any 1992 i l'objectiu, tot i ser una cooperativa agrària, va ser crear una plataforma de distribució de producte ecològic.
I quins són els productes que tenen?
Tenim una gran gamma de productes. O sigui, al principi, quan vam començar, teníem només els de producció pròpia, però ara tenim una gamma molt gran, perquè el que volem és que el nostre client tingui l'oportunitat de poder tenir molts productes a la botiga. Tenim, entre fruita i verdura, més de 60-70 referències diàries.
I suposo que deu ser la fruita i les hortalisses del moment, o sigui, de cada temporada, no?
Bueno, tenim lo de cada temporada, sí, la majoria és la temporada... excepte algun producte petit que quan s'acaba de la zona o inclús d'Europa la portem de fora, com pot ser la poma i la pera. Però tot és de temporada, pràcticament, sí.
I tot és producte fresc o
producte
també...?
Producte fresc i ecològic, i també tenim una part de sec. Pasta, arròs, formatge... Però el nostre fort és el fresc. De fet, som pagesos productors i el nostre fort és el fresc.
Sí, no, com a cooperativa... del tema ecològic, sou... Jo, que ja fa anys que toco temes de contingut agrari, sou un referent. Vull dir, sempre que parla d'una cooperativa, surt el vostre nom, no? Inclús de presència també a fires ecològiques, també, que heu estat presents.
Sí, de fet sí, penso que sí, que som un referent. Fa ja, clar, 22 anys que estem treballant. I sí, realment, bueno, de fet també penso que hem aconseguit, assolit el nostre objectiu. De fet, la distribució és crear una xarxa, no? És una xarxa que uneix el pagès amb el consumidor final i nosaltres fem aquesta feina, fem la feina d'enxarxar i també d'anar introduint productes nous dins el mercat segons les demandes o segons el que nosaltres veiem que pot ser possible que la persona, que el consumidor final, que el ciutadà tingui la necessitat de consumir o vulgui consumir.
Perquè el seu mercat és el local o també tenen clients de fora?
Nosaltres, bueno, el nostre gran mercat és Catalunya, si entenem això com a local, però ja fa temps que treballem també bastant amb, bueno, amb Madrid, amb els Balears i bàsicament el País Basc, una mica, i la part de Galícia. Però un 70% pràcticament és consum català, no? És, són clients de Catalunya.
I què és el que més valoren aquests clients?
Bueno, pues això, molta varietat, bon servei, vull dir, intentem sempre solucionar-ho tot ràpid, no? Després també una mica és això, que sempre que estem al costat del pagès, tingues en compte que la producció que venem, un percentatge molt, molt elevat és de productes de socis o de tercers, però d'aquí, locals, no? De la proximitat. Doncs això, nosaltres ho valorem molt, intentem de cara al pagès donar-li un bon preu i que també arribi un bon preu a cara al consumidor.
I la crisi els ha afectat molt?
La crisi no. Realment és molt curiós aquest punt de la crisi perquè penso que ha sigut ben bé com al revés, no? La crisi ha sigut una sacsejada molt forta que hem patit tots. És com si ens haguessin fotut un parell de mastegots allà, pam-pam, i ens ha obert la consciència, penso jo, perquè si no, no entenc que en un moment de crisi hi hagi molta més gent que aposti per un producte que té d'entrada un preu més elevat, que és el producte ecològic una mica més elevat. És un fenomen molt, molt curiós i que penso que s'hauria d'estudiar a fons, no? També és veritat que, bueno, sempre fa temps que ja s'està divulgant i la gent que va té més interès en el producte de proximitat i el producte ecològic, però vull dir que realment és curiós, no? Que només va ser el primer any que vam quedar com una mica parats i després hem anat creixent d'una forma força maca durant tots aquests anys, no? Des del 2009 fins ara veiem un creixement maco.
Sí, perquè a més ha sigut general en tot el sector, perquè quan es donen les dades anuals, el CCPAE les ofereix juntament amb el conseller de l'agricultura ecològica, hi ha aquest creixement tant en productors, però després també en quant a comercialització, no?
Sí.
I per tant, és una cosa que sempre es destaca, no? Que mentre altres produccions potser han baixat, l'ecològica, sí, sigui per aquesta conscienciació, o millor, el preu, també, com que estem en un món que els preus, evidentment, són importants, però també està tot el tema sanitari, tot el tema aquest de la salut, de la qualitat.
Exacte, sí, sí.
Potser és el que ha fet també que els productes ecològics tinguin aquest mercat i que vagin entrant, no?
Sí, exacte. A més, també un producte... Jo sempre he dit que realment el verdader val és el gust, i moltes vegades hi és, no? I la qualitat del producte. Vull dir que, bueno, també això també hi fa, no? Vull dir que quan proves et quedes com... t'enganxes al producte ecològic, no? Perquè té, realment té una altra... A nivell organolèptic té una altra qualitat, no? Que és la que realment percebim. Després també sempre, bueno, d'entrada és més net, clar. No té, no té residus, que això també és important, val? Vull dir que...
I ja per acabar, tenen algun projecte en perspectiva o l'ampliació de gamma de productes?
Bueno, l'ampliació de gamma de productes la fem constantment, és el que et comentava abans, no? Intentem sempre, doncs, bueno, el que veiem, productes nous. Ara, per exemple, a nivell de fulla, cada vegada es busca més producte nou, jo que sé, dent de lleó, es busca el cardo, que aquí no és una cosa tan habitual. Doncs, bueno, anem introduint la cold kale, que també ha sigut un fenomen, no?, que també tothom en demana. Sempre anem introduint el que veiem que el mercat demanda o fem investigació de noves varietats o noves espècies i les anem introduint.
Doncs, agraïm a Núria Cantí que ens hagi parlat de la cooperativa Ortec i dels productes que tenen i, bueno, de tota aquesta àmplia varietat i gamma de producte ecològic.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos parlar.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
En una ciutat com Mercabarna sempre neixen històries plenes de força. No et perdis Pitahaya, el primer curtmetratge d'Albert Espinosa, premi al millor curt al festival Urban World de Nova York. El pots veure al web www.pitahaya.cat. L'agenda.
Avui dissabte, 29 de novembre, es fa Torroella de Montgrí, una jornada sobre la gestió dels recursos hídrics del Baix Ter. Demà diumenge, a la Seu d'Urgell, una sobre la regenificació del Raid i dilluns, a Montblanc, una sobre els sòls i les decisions que cal prendre en la plantació de vinya. El 2 de desembre, Manresa acull dues jornades tècniques, una sobre l'anàlisi de perills i punts crítics en sales de desfer per petits productors de carn, i l'altra serà un assaig varietal d'escarola i aplicació de biofertilitzants en tomàquet. El mateix dia realitza Monells una jornada sobre el càlcul del valor de la pasteurització. A Sant Jaume dels Domenys, una sobre els sòls i les decisions a prendre en la plantació de vinya. A Roquetes, una sobre projectes d'ordenació de forest com a eines de conservació en espais naturals protegits. I a Riudellots de la Selva, una on s'explicarà com innovar en el disseny de nous productes alimentaris amb un enfoc endreçat a nous clients. Dimecres 3 de desembre es du a terme a Olot una jornada en la que es parlarà de les claus per generar valor a la cadena agroalimentària. I a Monells, una sobre els controls de malalties reproductives en explotacions de boví de llet. Ja el dia 4 s'efectua a Vilabertran una jornada tècnica sobre la gestió de medicaments a les explotacions ramaderes. A les Borges Blanques, una sobre noves tendències en el camp de la fruticultura. I a Solsona, una sobre les possibilitats que ofereix la biomassa per reduir la factura energètica. Divendres 5 es fa a Targa una jornada sobre el medi rural català. A Olot, una sobre els ajuts directes i l'embardiment de la nova PAC 2015-2020. En Posta, una en la que es mostraran olis de qualitat del Baix Ebre Montsià. Amb tas d'oli inclòs, i a Vilajuïga, una sobre les varietats antigues i tradicionals del Parc Natural del Cap de Creus. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que mitjançant el portal d'internet ruralcat.net realitza diversos cursos de formació. La inscripció i matrícula s'ha de fer de l'1 al 10 de desembre. Entre els cursos previstos hi ha el de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, bàsic de producció integrada, benestar animal durant el transport, fonaments zootècnics, bàsic de rec, al taller, iniciació al full de càlcul i també bàsic de gestió agrària, com també un curs en el que s'explicarà com s'ha d'elaborar un pla d'empresa agrària. A més, l'Escola Agrària del Pallars organitza Sort de l'1 al 12 de desembre un curs sobre l'engreix ecològic de boví. L'Escola Agrària de Gandesa fa de l'1 al 12 de desembre un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Per últim, l'Escola Agrària d'Amposta du a terme de l'1 al 18 de desembre un curs de competències ACTIC nivell 1 sobre el tractament de la informació numèrica.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 29 i demà diumenge 30 de novembre es realitza a Falset la Fira de Sant Andreu. A Caldes de Montbui, la Fira de Nadal i Mercat d'Artesans. A Organyà, la Fira de Sant Andreu. A Torroella de Montgrí, la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Sant Andreu. A Vallgorguina, la Fira del Bosc i de la Terra. I a Escó, la Mostra del Cava. Demà, diumenge, es fa al centre de Manresa una nova edició de la Fira de Sant Andreu. I del 5 al 8 de desembre, en Posta acull la Fira de Mostres, on destaca l'apartat ramader i el de maquinària agrícola.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes a Del camp a taula, aquí a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.